recollirà el Premi Gaudí d'Honor 2023, Jaume Figueres. Ho deia a les 8 en punt, una de les millors connexions entre el cinema i l'espectador, un home que ha dedicat la seva vida al cinema i a informar sobre cinema d'una manera planera, popular i constructiva. Irònic, esclar, lluny de la crítica de cinema més elitista. Primer, i podríem agafar aquí, Fotograma, Ràdio Barcelona, a TV3... Aquest mateix és un plaer parlar amb una font de coneixement cinematogràfic tan gran com és en Jaume Figueres. Hola, Jaume, bon dia.
Bon dia, senyor Basté, bon dia.
Com estàs?
Una mica refredat, per això tinc una veu una mica de llop, eh?
Mm. Nerviós?
No, tranquil, tranquil, tranquil.
Ja estàs de tornada amb això dels premis o què?
No, és un premi que fa molta il·lusió perquè no me l'esperava, perquè no és un premi que normalment va parar només a professionals que estan davant de la càmera i ha sigut una cosa molt especial. Per cert, t'he d'agrair molt el davantal que has fet avui, que era un davantal ple de nostàlgia i de records. Mm. I jo també tinc un record molt important de les tertúlies que fa uns anys feies de cinema amb la Sílvia Tarragona i l'Ares Gorina Catalunya Ràdio.
Oh, i tant. Oh, i tant. Saps què passa, Jaume? Que era una època aquella. Jo tinc molta enveja d'aquell grup que fèieu. Jo t'ho he de dir, O sigui, jo sento admiració, ho saps, per tu, i t'ho he dit més d'una vegada, cara a cara, per la Maruja Torres, per la teva amiga Maruja, perquè sento una gran admiració. Sento una gran admiració per l'Elisenda Nadal, que és una persona que, sent dona, va tirar endavant tota una revista, com és el Fotograma. Sento admiració, però ja ho sap ell també, per l'Àlex Gorina, perquè, i tanta altra gent, i podria afegir aquí, com deia les 8, l'Antonio Gasset, i podria afegir aquí l'Anna García Siñeriz, que són gent que a partir de la construcció i de... feia del cinema... em feia mastegar el cinema a mi, que m'agradava. Jo no entenc ni de cinema. A mi el que feia era agradar-me. A mi m'agradava el cinema. Llavors, a partir de la vostra mirada, em semblava molt interessant. I aquell grup va ser magnífic, Jaume?
Jo no sé què dir. T'he de fer una petita puntualització. Quan has dit avui de que el sobrino, el nebot de Fotogrames de l'Àlex Gorina...
Ah, no?
No és cert.
Hosti!
No és cert.
Ara m'acabo... Qui era?
Era...
Ai.
El Daniel Monzón.
Ostres! El Dani Monzón.
És una cosa que no es va saber mai a l'època, però Daniel Monzón en aquest moment és un director de prestigi, amb multitud de premis, va ser d'una llarga temporada i després va ser-ho el Pere Vall.
Però el Pere Vall, mare meva.
L'Àlex Gorina, amb qui tinc moltes vinculacions, no va ser mai el nebot del Belvedere.
O sigui, el nebot del Belvedere va ser Dani Monzón primer i a les acaballes després ja el Pere Vall.
Va ser el Daniel Monzón, exactament. Quan es va diguem, intuir de que hi havia un públic jove que seguia més el cinema que es feia en aquell moment, als anys 80, i que jo estava més una mica pel cinema més històric, més que tenia un cert passat, no?
Ja saps el que diràs diumenge?
Perdona?
Ja saps el que diràs diumenge?
Sí.
No t'ho preguntaré perquè no m'ho voldràs dir, esclar.
No. Hi haurà una mica d'improvisació també, però no serà una cosa transcendental, segur que no.
Quants minuts et deixen?
3 minuts, em diuen.
Bueno, això es diu...
Ja veurem, si ens allargarem, ja veurem.
Te'n recordes el teu primer record del cinema?
Sí, a part de les pel·lícules, diguem, infantils, que jo anava a veure a l'Avenida de la Luz amb la meva família... Sí, encara que sembli una com et diria jo, una casualitat, la primera pel·lícula adulta que jo recordo és precisament Recuerda, de Hitchcock. Ui. En el cine Florida, que actualment és el Renoir Florida Blanca i que és el cine que jo tinc més a la vora de casa i que ha sigut un cine de la meva vida. Recuerda, amb la Ingrid Bergman i Gregory Peck, és una imatge que tinc clavada des de sempre.
Tu creus que la gent, en general, si li preguntéssim quina és la primera pel·lícula que va veure a la seva vida, la majoria ho recordaria o no? Tu què creus?
No ho sé. Però possiblement tenen records més de, que sé, de pel·lícules infantils, del tipus del Bambi, que va crear també va marcar una època també. Jo crec que molta gent no recorda exactament què és el primer que van veure, no? Mm.
Hi ha una generació que... Tu, jo sempre dic que ja t'has fet gran a partir del moment... que si recordes que quan anaves al cinema hi havia doble sessió, que això va ser molts anys, tu anaves a passar al cinema tota la tarda.
Sí, bé, mira, jo sempre ho dic, jo he tingut una sort doble. que és que com que els meus pares treballaven al cap de setmana, jo podia anar al cine d'estrena amb ells els dies de cada dia. I els caps de setmana jo anava a veure aquests programes dobles que a vegades et passaves tota la tarda, jo què sé, a l'Excelsior, al Dorado, al Glòria, al Rondes, als cines del meu barri, no? Per això jo veia més cine que la majoria de la gent.
Clar. Ara, vas amb regularitat al cinema, Jaume?
Com dius, perdona?
Vas amb regularitat al cinema o no?
Sí. Sobretot el cine Renoir, que insisteixo que cada setmana estrenen 3 o 4 pel·lícules, hi ha un parell de pel·lícules que sempre tenen un interès. Jo vaig a veure el que em sembla a priori que m'interessarà. Després que quan ho veus et portis un xasco és una altra història, no? Però encara fas alguns descobriments interessants.
Quina és l'última pel·lícula que has vist?
Una de les últimes pel·lícules que he vist que m'agrada molt és Aftersun.
Tothom n'ha parlat.
Aquesta pel·lícula d'una directora escocesa jove sobre la història d'un pare de 30 i pocs anys i una filla d'11 anys i una visita turística a Turquia en el que hi ha moltes coses enterrades. És una pel·lícula que és una miqueta misteriosa, però a la vegada és una gran sensibilitat. Aftersun jo crec que és una de les pel·lícules sorpresa d'aquest any.
Uh-huh. Quines plataformes de cinema tens a casa?
Perdona?
Quines plataformes tens de cinema a casa?
Jo tinc molt poques pel·lícules a casa per veure. Molt poques pel·lícules.
I plataformes? És a dir, Netflix o Filmin o...
Perdona?
O dic Netflix o Filmin o alguna d'aquestes plataformes de televisió?
Sí, jo per exemple, amb pel·lícules de Movistar, quan fan el canal Clàssics de Movistar, sempre té alguna sorpresa que val la pena redescobrir. I, en definitiva, doncs buscant una mica les plataformes, a Filmin sobretot, trobes clàssics de tota la vida. No és que jo sigui un fanàtic de les plataformes, em veig, perquè si no faria res més, no? Perquè has de llegir, has d'escriure una mica, i per tant veig alguna sèrie que em pot interessar, però no sóc un fanàtic.
Quin va ser el primer lloc on vas treballar informant sobre cinema?
Perdona, però et sento amb certa dificultat.
Val, perdona, ostres. Si te'n recordes, el primer lloc on vas treballar informant sobre cinema?
Doncs va ser a Ràdio Barcelona. Justament a Ràdio Barcelona, perquè vam fer un programa... Era un programa amb cadena, per tota la cadena SER, amb el Joaquim Prat, que en va descansar, i aquest programa s'hi va incorporar la Mayra Gómez-Kem, que era una senyora estupenda i d'una cultura vastíssima. I a partir d'aquell moment es va crear... El Joaquim Prat va plegar, la Mayra Gómez-Kem i jo vam seguir. La Mayra Gómez-Kem va haver de plegar també per raons professionals i la va substituir la Maruja Torres. És a dir, Ràdio Barcelona va ser la primera cosa que vaig fer. Però, paral·lelament també amb el consultori de fotogrames, que va ser una proposta de la Vicenda Nadal quan era molt, molt, molt jove, i que jo vaig acceptar d'una manera provisional, i aquesta provisionalitat va durar 51 anys. És a dir, que va amb algun parèntesi, no? Però vull dir, la ràdio, el fotogrames, va ser exactament el primer. Després va venir TV3, que va ser per una empenta que em va donar l'Àngel Casas, que em va descansar, que em va introduir a TV3, i vam fer també un programa en plan provisional que també va durar, doncs, entre pitos i flautes, va durar 38 anys.
Mare meva. Que fotogrames es continuï publicant tants anys després és un miracle o una mostra que continua sent una revista influent?
Jo, mira, el que està passant és que Aquest miracle de les dels programes de cinema que tenien continuïtat i tal, tu has esmentat també avui l'Antonio Gasset, que era un mestre de la ironia i del sarcasme i tal. El que es troba a faltar avui dia, i tots ho tenim claríssim, són programes específics de cultura, de cine, de teatre, però jo, no n'hi ha prou en que un cop a la setmana es destaquin els 4 estrenes que hi ha o vingui una persona promocionant una pel·lícula, sigui bona o no sigui tan bona, no? El que es troba a faltar és això, que sàpigues que un dia a la setmana tindràs mitja hora d'informació de cinema i que aquesta informació sigui distreta i que sigui constructiva, no?
Com va passar, per exemple, o com passa encara amb La Claqueta, que és un històric programa de ràdio, amb el Pepe Nieves, on fa anys i anys i anys i anys que es parla de ràdio, que és, perdó, de cinema, que és un fet, diguem-ho, que hi ha cada vegada menys, menys, menys habitual. Per cert, a Fotogrames vas coincidir amb el Jorge de Cominges?
Sí, amb el Jorge Domínguez, que en pau descansi, perquè avui ha sortit la tristíssima notícia de que havia mort aquest matí. El Jorge de Cominges era un pou de cultura, era un dandi, a més del cine, era escriptor. Després d'estar de redactor en cap de Fotogrames, va ser el director de la revista Que Leer, també. I era una persona d'una cultura vastíssima i que, en els últims temps, que estava encara molt delicat, anava al cine, anava a totes les galeries d'art, estava al dia completament tot. És una gran pèrdua per la cultura d'aquest país.
Parlem de Jorge de Cominges, parlem d'aquella època de Fotogrames. Què en queda en l'actualitat de Mr. Belvedere? Per ser clar, Mr. Belvedere, pels que no ho sàpiguen, era el pseudònim que utilitzava per escriure a la revista Fotogrames. Per què vas crear aquell personatge? Per poder opinar amb llibertat? Per pudor de no firmar amb el teu nom real? Per què?
Una mica per tot. Pensa que el Mr. Belvedere, jo he sigut Mr. Belvedere durant molts i molts anys, però esclar, no vaig ser el primer ni molt menys. El primer Mr. Belvedere va ser Luis G. de Blaine, que tu recordaràs potser com el guionista de la sèrie Taxi K de Radio Barcelona,
home,
que
va
ser mítica, que era un esplèndid guionista. Després va passar per altres veus, i en aquest moment hi ha una altra persona, fa uns anys ja, que ha recollit el testimoni de Mr. Belvedere, que no diré qui és, perquè ha mantingut molt la flama i l'estil i la fórmula irònica que hi havia en aquell moment. El Mr. Belvedere no pretenia sentar càtedra, sinó senzillament dialogar amb els lectors que tenien en aquells moments dubtes de coses que ara internet, evidentment, resol en un minut, i sobretot fer tertúlies sobre el que era el malson durant una gran època, que era la censura. La gent protestava contínuament de que les pel·lícules que estaven prohibides a Espanya, pel·lícules que s'estrenaven però amb molts talls o moltes variacions i tal, i això sí que s'intentava des de la revista clarificar-ho una mica, dir això, tal pel·lícula està censurada en aquest aspecte, en aquests diàlegs, i aleshores això sí que creava una mena d'addicció a l'hora de discutir del tema de què passava amb la censura d'aquest país.
M'has comentat que vas entrar a TV3, o vas començar a TV3 gràcies a l'Àngel Casas, però després vas estar 30 anys al capdavant de Cinema 3, un programa molt popular, molt irònic, molt proper, gràcies al qual vas poder parlar amb alguna de les estrelles més importants de Hollywood. Posa noms. Amb qui estàs més orgullós d'haver pogut parlar, Jaume, o que t'hagués fet més il·lusió?
Perdona. Sí. Jo parlo d'una època en què podies fer entrevistes sense limitació de temps, i la gent estava disposada a fer-ho. Jo sempre recordaré, i sempre ho he... La Joan Fontaine em va donar una entrevista fantàstica, perquè és que jo era fan d'ella i vaig trobar-li exactament els punts febles de les pel·lícules que ella estimava més, com Carta d'una desconeguda, per exemple, no? I la Shirley MacLaine, el Gregory Peck, el Jack Lemmon, molta gent d'aquesta amb la que iniciaves una entrevista que s'acabava convertint en una conversa entre dues persones que estimaven el cine. Però fixa't bé que en els últims temps de TV3 vaig fer un programa que no era un programa estrictament de cine, amb la Julieta Serrano, amb la que ens coneixíem de fa molts i molts anys, en el que vam fer un repàs una mica a la trajectòria d'ella com a actriu de cine, de teatre, de televisió, i tot allò era realment una petita història del món de l'espectacle en els últims 60 anys.
Te'n recordes? Has dit Jean Fontaine, Shirley MacLaine, Gregory Peck, Jack Lemmon. Em sabries dir algun cretí o cretina que has hagut d'entrevistar durant tots aquests anys d'història?
Algun què, perdona?
Cretí. Cretí o cretina?
Cretí.
No entenc, vols dir algun...
Sí, algun idiota, perquè ens entenguem.
Jo, si em preguntes per una entrevista que tingui mal record,
sí.
Això, jo sempre ho dic, la Lauren Bacall. La Lauren Bacall... A TV3 hi havia un conveni, i quan venia una estrella convidada al programa de l'Àngel Casas, ens deixaven un espai per entrevistar l'actriu en què parléssim més específicament de cinema. I el dia que jo vaig entrevistar la Lauren Bacall a l'hotel Ritz, actualment Palace, o estava rebotada per alguna cosa o realment jo no vaig encertar el qüestionari que li, el qüestionari que li vaig fer. I parlant de pel·lícules de les que ella pràcticament no se'n recordava, semblava que volia demostrar-me que jo era massa sabiondo i que ella volia parlar d'altres coses. I va ser una entrevista que realment jo me n'he penedit moltíssim al llarg del temps. Sí.
Uh-huh. Alguna estrella d'aquestes de Hollywood amb qui has continuat mantenint el contacte?
Una estrella, perdona?
De Hollywood, per exemple, o del cinema, que hagis continuat mantenint contacte?
Contacte personal?
Sí, sí.
No, jo no he sigut mai... potser per timidesa meva no he estat massa en contacte mai amb la gent de la... amb la gent de la professió, però, per exemple, jo què sé, amb la Carmen Maura, que és una entrevista fantàstica, potser sí, i l'Antonio Banderas és un encant de persona, que des de que li vaig fer una primera entrevista fa molts anys per la Corte de Faraón, sempre el recorda, sempre està carinyosíssim quan et troba, i realment és un exemple de persona que té una gran capacitat de comunicació amb la... amb la premsa i tal. Però fixa't que jo potser tinc a vegades més contacte amb professionals del doblatge, perquè el doblatge per mi i per tots els de la meva generació ha sigut la manera de veure cinema en un moment determinat. I aleshores hi ha partidaris i enemics del doblatge, però el doblatge forma part de les nostres vides. I aleshores amb gent veterana i no tan veterana moltes vegades parlem moltes coses de doblatge i amb el... Per exemple, parlar amb el Mario Gas de coses de doblatge, ell que ha fet doblatge des de fa mil anys i que encara en continua fent, és una delícia perquè comencen a sortir noms i veus que formen part de la nostra vida, no?
Uh-huh. Vas conèixer a Gina Lollobrigida o no?
Aquí?
A Gina Lollobrigida.
No la vaig conèixer. A més, ahir van donar per TV3 un fragment d'una entrevista que va sortir Cinema 3 amb ella, però que no la vaig fer jo, sinó que la va fer el productor del programa, Manel Domínguez, que era com la meva mà dreta i que va fer l'entrevista al Festival de Berlín. Gina Lollobrigida no tenia fama de ser una persona massa comunicativa, una miqueta altiva, una miqueta distant i tal, i jo crec que sense ser una gran actriu va ser una personalitat amb una presència física important, i ningú porta millor les negligés, els visos, les combinacions que ella.
Deia al començament de les 8 del matí, quan parlava de Jaume Figueres, deia que, bueno, que al cine hi ha bones pel·lícules i que hi ha males pel·lícules, com tota la vida, que ara molta gent jove pot veure Filmin, pot veure Netflix, pot veure HBO. Jo et pregunto, Jaume, aquesta gent jove, em diries tres pel·lícules indispensables per tu i que recomanaries a tota aquesta gent jove que anés a buscar-la i que la pogués veure? Em podries dir tres pel·lícules?
Jo crec que una de les pel·lícules bàsiques del segle XX és Rocco i els seus germans de Visconti. És una pel·lícula perfecta, rodona, i a més que donava la imatge perfectament de com era la vida a Itàlia en un determinat. Els 400 cops de François Truffaut continua sent una pel·lícula vivíssima. Quan la tornen a passar per televisió és que tornes a estar enamorat d'aquesta pel·lícula. I encara que sigui tornar una mica al passat i tal, hi ha una pel·lícula de Vittorio De Sica, que és Umberto D, que també la fan sovint per televisió, que és tant o més contundent que Lladre de bicicletes. Jo crec que són tres pel·lícules que la gent jove hauria d'anar a veure de genolls.
Uh-huh. I pel·lícules espanyoles o catalanes?
Com, perdona?
Pel·lícules espanyoles o catalanes que diguis, mira, aquesta s'ha de veure?
Pel·lícules catalanes? Jo, mira, em van demanar una selecció de les cinc pel·lícules catalanes que em semblen més importants o que m'havien marcat més. I a part de Panegra i del Carràs, que són les pel·lícules que han triomfat en els últims anys, hi ha un director que era el Juli Coll, que en Pau Descansi, que va fer pel·lícules esplèndides, i ella, una d'elles és Distrito Quinto, amb l'Alberto Closas i l'Arturo Fernández, que mirada amb ulls d'avui és una mica com el precedent de Reservoir Dogs, una colla de delinqüents de poca volada que estan tancats en un lloc. I jo tinc una certa debilitat també pel Vigas Luna. I el Vigas Luna per mi té una pel·lícula que és La teta i la lluna, precisament, en què hi ha una visió de Catalunya tan diferent, tan alegre, tan documental, perquè hi ha molta història dels castellers allà. El Vigas Luna és una persona que trobem moltíssima a faltar. I després La pell cremada, La pell cremada de Josep Maria Forn, és la gran pel·lícula que s'ha fet sobre la immigració a aquest país.
Escolta, per anar acabant, normalment, quan parles amb la Maruja o amb l'Elisenda Nadal, parlen de Jaume Figueres, però rarament Jaume Figueres parla d'elles. Puc preguntar-te què significa per tu, per exemple, el nom de Maruja Torres? Qui ha estat per tu Maruja Torres?
Maruja Torres ha estat una companya de redacció de Fotogrames i de ràdio, molt divertida, molt agressiva, en cert sentit, amb uns canvis d'humor una miqueta alarmants a vegades. No tinc ara massa... No tinc ara massa tenim un cert contacte, però no tenim mai una relació massa íntima amb la Maruja Torres. En canvi, amb l'Elisenda Nadal, que ens truquem contínuament i que, per cert, m'ha tingut el corrent aquests últims dies del desenllaç del Jorge de Cominges, amb l'Elisenda parlem moltíssim. Ara, quan l'Elisenda t'envia un WhatsApp i diu et truco, has d'estar preparat. Has d'estar 20 minuts sense fer res més a casa perquè ella t'explica tot el que ha vist per televisió, t'explica totes les històries de la seva família, dels seus nets, i és realment una comunicació en primer grau.
Uh-huh. I amb l'Anna Sinyariz parles o no?
Com?
L'Anna García Sinyariz, que durant tants anys veu fer al Canal Plus programes de cinema i la cerimònia dels Oscars, saps alguna cosa d'ella o no?
L'Anna García Sinyariz?
Sí.
Sí, sí, estem moltíssim en contacte, també, molt. Jo amb l'Anna García Sinyariz, que vam retransmetre durant 6 anys seguits el dels Òscars, primer semblava que no encaixaria massa bé, però al cap de 10 minuts d'estar fent la retransmissió dels Òscars, ens enteníem d'una manera brutal. Era com els germans Coen, que Maestra Pitcher, per exemple. L'Anna Sinyariz és una persona també d'una cultura vastíssima, que sap moltíssim de cine francès, sobretot, perquè ella està casada amb un francès i té molta vinculació amb França, i realment treballar amb ella ha sigut una delícia personal i professional.
Uh-huh. I per acabar, Àlex Gorina. Què diràs d'Àlex Gorina?
Ui. L'Àlex Gorina és un pou de ciència, un pou de cultura cinematogràfica, i a través de la finestra indiscreta de Catalunya Ràdio continua durant tants i tants anys estant al peu del canó. L'Àlex té molta cultura musical, operística, teatral, cinematogràfica també, però a vegades també és una mica intransigent. Per exemple, aquests dies està descrivint unes coses sobre la Gina Lollobrigida, precisament, no deixant-la massa bé, dient que era una actriu mediocre i que no li feia cap gràcia. Però també la Lollobrigida té pel·lícules com a actriu importants. I parlo concretament d'una que es deia La Romana.
Uh-huh. De fet, l'Àlex Gorina està deixant en molt bones mans tota la seva història del cinema a través del seu fill d'Alfons. Però abans d'acabar, hi ha hagut un personatge en el món de la crítica que va ser molt polèmic. Molt polèmic. Tu te'n recordes de Carlos Pomares?
Me'n recordo de Carlos Pomares, precisament. Carlos Pomares és un ser encantador que li agrada molt la provocació. Quan feia aquell programa que es deia Polvo d'Estrelles, tractava a vegades els oients a baqueta. I tenia també les seves opinions, i, per exemple, era un fanàtic del cinema americà, del cinema negre americà, i no li parlessis a vegades d'altres coses. Jo no sé si està una mica delicat de salut en aquest moment el Carlos Pomares, perquè ell, que sempre anava al Festival de Sitges i armava una mica la bronca contínuament, aquest any passat no hi va anar. Però el Carlos Pomares, jo tenia una relació d'amistat i de confrontament a vegades bastant divertit.
I Carlos Boyero?
Jo prefereixo no parlar d'aquesta persona, la veritat, perquè em sembla que és una persona que posa per davant les seves actituds personals a les actituds cinematogràfiques. Si un dia el tracten malament a un festival perquè l'han posat en un hotel que no li convenia, sembla que això repercuteix amb els comentaris que fa de les pel·lícules. I quan ha reconegut públicament que se'n va de pel·lícules coreanes o iranianes a mitja pel·lícula i després es nega a fer la crítica o fa una crítica negativa, em sembla una cosa molt dubtosa. No dubto de la seva intel·ligència, però sí dubto de la seva imparcialitat.
I acabo. Quin per tu és o són els millors crítics de cinema que hi ha en l'actualitat en actiu?
Home, hi ha molta gent, és que les revistes especialitzades, per exemple, el dirigido por, el mateix fotograma té bons crítics. I, per exemple, en aquest moment hi ha un crític que conec de sobres, el Jordi Batlle, que continua escrivint a La Vanguardia, que fa les millors crítiques que hi ha en aquest moment. És una mica la tradició que hi havia a La Vanguardia del José Luis Warner, que va ser també un cronista, no un crític, ell deia que era un cronista fantàstic.
T'agraeixo molt, molt, que ens hagis acompanyat avui al món a RAC1, Jaume Figueres. Va venir el Jaume amb la nostra estimada Gemma Nierga ara fa un temps per presentar un llibre sobre el cinema i que te recordes, eh?
Sí, sí, i tant. I tant. Amb la Gemma Nierga també, ja excuso dir-te el bon rotllo que tenim, ja. És que en el món de la ràdio ho hem passat molt bé amb la Gemma Nierga, amb la Rosa Badies, també, i han sigut programes en què la improvisació i l'alegria era fonamental.
Admirarem com reculls merescudíssimament aquest gaudí d'honor diumenge que ve i ens tornarem a trobar una nit d'aquestes a les taules de la Bodega Sepúlveda. Una abraçada molt forta, Jaume Figueres, de debò.
Gràcies, Jordi. I perdona que la meva veu i les meves orelles avui no estaven en plena forma.
No preocupis, segurament és això allò que sempre hem dit, la màgia de la ràdio. Moltes gràcies, estimat.
Una abraçada, Jordi.
Que vagi bé. Jaume Figueres, el món a RAC1. I d'aquí uns moments, uns altres crítics, en aquest cas de sèries. Alejandra Palés, Pere Solagin Ferrer, per parlar de Last of Us i per parlar també de Cristo i Rei.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.